Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui, sota el títol Aigua, sabó i tirites, ens centrem en l'acompanyament en processos de dol i altres situacions que poden ser doloroses per a infants i joves. I per fer-ho, ens acompanyen l'Anna Maria Agustí. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
Ella és mestra, psicopedagoga, doctora per la UDL i coordinadora del curs especialista universitari en acompanyament al dol de la Universitat de Lleida. I també està amb nosaltres en Ricard Díaz. Molt bon dia, Ricard.
Bon dia.
En Ricard és psicoterapeuta, cocreador de l'associació Temps, dedicada al voluntariat per a l'acompanyament a la mort i al dol, i també cocreador de Prosperitas, que ofereix programes de formació per avançar en el procés maduratiu. Començarem parlant de l'acompanyament. És imprescindible quan els nanos pateixen?
A veure, tota persona, quan pateix, necessita d'algú. I necessita d'algú perquè realment a vegades no sap què li passa. I llavors és una mica, doncs, quan pateix no està en el seu millor moment aquella persona, per tant, acompanyar-la és posar-nos al seu costat i oferir-li les nostres dues mans.
I també algo important és entendre que el patiment és algo que s'ha de compartir i socialitzar amb la comunitat, que no s'ha d'amagar, i que l'aula és un bon espai per poder-ho fer-ho, i que hi ha algú adult que reculli aquest patiment, doncs també és ajudador.
El proper butlletí de la FEAC, Família, Escola, Acció Compartida, se centrarà en com acompanyar la vulnerabilitat, perquè tant a casa com a l'escola convivim amb ferides, unes ferides que, tot i que sempre ens acompanyen, no sempre es veuen. Aquest potser seria el primer pas, adonar-nos que hi ha ferides, tant els que les tenim com els que acompanyen els que les tenen.
És important donar l'espai perquè es puguin presentar aquestes ferides i que es puguin recollir i visibilitzar-les. Perquè a vegades hom té la temptativa d'amagar allò que no sap resoldre i que naturalitza el fet de no expressar. El dol, justament, és un dels processos que més ens iguala a la gent i més necessita aquesta visibilitat.
Hi ha ferides o situacions que tothom identifica com a doloroses, molt doloroses, per exemple, la mort d'algú que s'estima, patir violència, una separació poc fàcil dels pares. Però suposo que totes aquestes ferides no són tan evidents, que deu haver-n'hi algunes que potser passen molt desapercebudes perquè creiem que són petitones.
Val. Això dependrà de nosaltres, de com haguem transformat la nostra mirada. Si és una mirada que mirem els ulls, mirem el cor, veurà aquell nen. I no som... El dolor no es pesa. Per tant, hi haurà ferides que potser per nosaltres es poden solucionar molt de pressa, però per un altre no ho estan, o a l'inrevers.
Abans de començar, d'estar en antena, Ricard, comentaves que, clar, que això del dolor és una pèrdua, que a vegades pot ser que tots ens passa això, no? Que hi ha etapes que deixem una cosa enrere i el pas d'una etapa a una altra, encara que no necessàriament hagi de ser traumàtic, pot resultar dolorós.
Pot resultar-ho. Penseu que el dol no va lligat només a la mort física, va lligat a tot tipus de pèrdues. I justament a les escoles és un espai on ens solem veure moltes de pèrdues, i la comunitat també. Però i la gent no ho identifica.
Ho identifica? No ho identifica.
No. I aleshores hi ha un error que s'adjudica el dol amb una sèrie de professionals, com els psicòlegs o de la salut mental, que no necessàriament han de passar per ells. Perquè l'escola, la família, la comunitat són espais molt grans per poder fer un dol. I que el dol és de la comunitat, no pertany a la psicologia.
Si ens fixem ara en els professionals, els mestres, els psicoterapeutes, els pedagogs, com identifiqueu que pot haver-hi algun problema?
com identifiquem un problema en el nen, doncs un canvi de comportament. T'ho pot dir de seguida, pot parlar, pot ser explícit. Un altre pot callar, però pot sempre... A veure, tant si comunica com si no comunica, sempre comunica. Hi ha canvis en els nens i justament també quan si veiem i sabem que ha passat alguna cosa greu a la família o diferent, aleshores el que hem d'estar són nosaltres alerta perquè quan no parle potser és pitjor. En Shakespeare ja ho deia, doneu paraules al dolor. El dolor que no parle gemega en el cor fins que l'esquince. Va una mica per aquí.
Per tenir aquestes paraules, potser fa falta que estiguem més acostumats a parlar de coses que d'entrada sembla que no ens agraden, com seria el dolor.
Això, i també una voluntat, una actitud de l'acompanyador que es presti a estar pròxim a l'altre. Perquè a vegades el dolor, com que ens reflexa el nostre propi, ens fa apartar de les situacions. Però si el meu dolor jo el puc igualar amb el teu i m'aproximo des d'aquest bon fer, de recollir-lo i sostenir algo que jo ja reconec en mi, jo penso que és molt més fàcil. Perquè el dolor, a fi de comptes, l'energia que desprèn el dolor és la transformació. Poder transformar aquest dolor en vida. I això és molt important.
Suposo que aquest enfoc, per vosaltres, que esteu habituats a treballar amb el dolor, és fàcil, aquesta transformació. Però és un plantejament que no deu ser el més habitual.
Això, de fet, és el que costa una mica més en tothom. Venim, de la mort és un tabú, per tant, del dol no en sabem res. Si ho expliquéssim, tampoc no s'entendria, que no?
Costa.
Costa.
Dèiem que aquesta capacitat de transformació, sí. Aquesta oportunitat aquesta, que vosaltres hi veieu,
clar,
em fa la sensació
perdó.
Que els no professionals clar. No hi comptem.
Clar, és que d'entrada ens fa por. I com que ens fa por, i ens fa respecte, i ens fa mal. Primer no ho sabem. No ho hem abordat mai. Llavors és la por, la meva, la del professional, i la d'infligir més dolor. Quan només oferint l'espai ja n'hi ha prou. Ja és molt. És una mica com posar-li el plat perquè, i la cullera perquè l'altre pugui posar les seves paraules allà. I pensem, jo penso que l'escola, el mestre, el tutor, tant si són petits com mitjans, com grans, tant si, evidentment, els adolescents, el tutor, a vegades el tenen una mica, són els referents seus. Per tant, són persones no importants, vitals en la vida d'aquests nens i nenes.
I tant. I no només això, sinó que el professor també s'ha d'haver acompanyat per la comunitat de pares i per la pròpia comunitat de la classe, de l'aula, perquè és un treball a tres escenaris, el que és l'alumne, el pare i el professional, perquè se sentin també acompanyats i inclosos a dintre d'un procés que és de tots, que no pertany a ningú.
Suposo que això, les etapes primerenques, infantil, primària, aquest acompanyament sorgeix més de forma natural, però ja arriba un moment quan els nanos, els fills van sols, que no et volen ni veure de lluny de la porta de l'institut, ja no diem batxillerat, si van a la universitat, aquest acompanyament resulta molt més complicat, no? Aquest fer pinya entre tots.
La meva experiència és que la gent de universitat, els joves que estan en batxillerat, que volen, tenen molt interès, perquè ells viuen aquesta pèrdua de molt a prop. I tenen un pensament crític i tenen una mirada molt més de futur que la nostra. I això és engrescador perquè ens fan plantejaments que no havien tingut en compte i que ara estan vivint ells i que ens ho pregunten. I això ens fa estar actuals, ens fa estar presents i sobretot en contínua formació pròpia i aliena. I també els pares són agents de canvi que ells estan molt atents al que està passant.
I d'entrada diríeu, Anna Maria, que som una societat preparada per abraçar aquestes possibles ferides que ens puguin venir de múltiples bandes?
Depèn de si en tenim ganes. I clar que podem, clar que podem. A veure, a la classe, doncs, mira, ara una escola, ha començat l'escola i hi ha hagut dos morts en pares de nens. Llavors és, truquen i què fem? Ai, quin greu! és el mateix mestre que ja hauria d'acollir d'entrada. Per tant, hauríem d'estar preparats. Però vinga, anem allà. Llavors, què fem? Aquest nen, el que li ha passat o aquesta nena, no és un fet puntual. Ha passat un fet puntual que deixa ferida en ell i que amb una vegada de parlar-ne no n'hi ha prou. I que ocasionarà tot un canvi en totes les seves dimensions, que nosaltres això hem de saber com fer-ho. I aquí potser ja aprofitaria per dir, aquell nen que plora, doncs l'acariciem. Ens ve de grat a convoiar-lo, però aquell nen que en lloc de plorar s'enfada i dona patades i està, aquell nen, normalment el castiguem. I les reaccions, ni que siguin molt diferents, surten del mateix dolor. I això ho hauríem de saber.
Més endavant parlarem de si hi ha diferències o com es pot tractar quan arriba, per exemple, en el cas de la mort, una mort sobtada o una d'aquelles que ja es veia venir que acabaria passant, que no per això és menys dolorosa. Però, per exemple, en el cas d'una mort sobtada, no només afecta els fills, per exemple, d'aquell pare o aquella mare que ha mort, sinó els seus companys, perquè allò els genera por. Era una cosa que no estava prevista. Eren uns pares que veien tots els dies que anaven a l'escola, com la res, com els seus, a recollir, els deixaven, els saludaven, i se n'adonen cada cop, poden desaparèixer.
Amb qual cosa això ajuda que la gent es fa conscient que la vida i la mort estan aquí. O sigui que la mort no deixa de fer-nos un reflex de la vida. I per poder donar gràcies al que estem vivint cada dia. La mort és com la malaltia greu. Ens pensem que passa a casa als altres, sí. I la mort passa molt a prop, inclús a dintre nostre. A més, el dol té uns beneficis molt importants, que ara les direccions de les escoles comencen a entendre que no pot ser una activitat d'emergència, sinó que ha de ser una planificació transversal de lo que és el currículum d'educació d'una escola o tota comunitat.
Abans deies, Anna Maria, que sí, que hi ha gent que sí que està predisposada per poder abraçar les ferides. Bé, fa temps que sentim, que diem, i que també hi ha diversos informes que han evidenciat l'impacte negatiu que tenen algunes xarxes socials entre els joves, penso sobretot en Instagram, aquest veure sempre gent guapa, encara que sigui a través de filtres, situacions idíl·liques, que potser ens dificulta encara més la capacitat de que cadascú poder reconèixer que potser no sempre estàs bé, no? Que potser estàs malament. Cada vegada parlem més de com ens sentim, però sembla que alhora hi ha com una màquina que ens porta corrents cap a un paradís i que si tu no t'hi sents, és molt incòmode, això.
Mira, i això va lligat amb el que estàvem dient. Si realment vivim la vida sabent que ens morirem, això no és per a viure malament, sinó per a viure millor. Perquè, per exemple, tot allò que hauria volgut dir en un moment determinat, doncs ja m'ho permet dir-ho ara. Tot allò que... El fet també de ser únics i irrepetibles i no hi ha ningú més, el que jo no faci quedarà per fer, no podrà fer ningú. I això és important. Llavors, des d'aquí, les coses es veuen una mica diferent.
A Escola de Família estem amb en Ricard Díaz i l'Anna Maria Agustí parlant de l'acompanyament en processos dolorosos per les criatures, infants, joves, com deies abans tu, petits, mitjans i grans, de totes les edats. D'entrada, l'entorn escolar, Ricard, diries que és fàcil trobar aquests espais per compartir, que tu deies abans, o cal que hi hagi una voluntat molt clara per part del centre, el professorat, que tothom estigui implicat perquè es generin aquests espais?
Professors i pares, eh? El que passa és que sí que tenen la necessitat i ells pregunten i busquen, però és que haurien de treballar no des de l'urgència, sinó des de la normalitat de la mort inclosa dintre de la vida. I això és encara una assignatura pendent de la comunitat, no només educativa. Comunitat sanitària, comunitat educativa i d'altres.
Mira, t'has avançat una pregunta, perquè tu ets el creador del programa de pedagogia de dol a l'escola, que neix amb la finalitat de poder oferir un mestratge a tots els professionals de l'educació. I jo et volia preguntar si es tendeix a recordar que existiu quan hi ha una emergència, com això, una mort sobtada, o si ja hi ha certa tendència a pensar que això cal anar-hi treballant sempre.
Encara no.
Encara no.
Hi ha la necessitat, la gent ho veu i identifica que això és necessari, el que hi ha molta por a poder incloure aquest tipus de programes més humanístics a dintre d'un espai on els pares tenen una funció i un pes molt important. Aleshores, encara hi ha pares que en temes de la vida i la mort volen opinar amb el que és l'educació dels seus fills. Jo recordo que hi ha pares que, quan fem una acció, ens truquen, no?, i diuen, pues, en quin permís vostè ha parlat de la mort del meu fill, no? Dic, pues, perquè hi havia una necessitat a l'escola, perquè així la directora ens ho ha marcat, o la direcció, i amb la mateixa llibertat que vostè no li pregunten quan ha d'explicar matemàtiques o física.
Clar.
Aleshores, què ens passa amb la mort, que encara necessitem filtrar-la tant d'aquesta manera, ens fa ser molt immadurs i molt infants davant de la vida.
Que és curiós, que és que la mort existeix des de sempre.
Sí, però quan jo estudiava era nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, i ara en català, que m'encanta, però naixem, creixem i ens reproduïm. I l'últim, no diem res més. Però jo sí que he de dir que a Lleida ja comencen a haver escoles que ho tenen en el currículum i és com a treball transversal la vida i la mort. I això realment n'estem encantats, perquè els nens acullen els nens en tota la seva manera. No? Sí que en un moment determinat ens poden trucar per dir que ajudeu-nos, però ara ja sabem, ho tinc clar, hi ha 2-3 escoles que funcionen pel seu compte. Això és un regal.
Oh, això és un gran avenç.
Clar.
Ens estem fent grans.
Clar,
que ja està
clar.
Bé.
Per això, que és bo, per això també ens haureu cridat i parlat de tot això, no?
I tant. A veure, perquè a l'aula es pugui treballar l'acompanyament emocional, la figura del docent és clau, perquè és l'adult, el referent. Per tant, caldrà que aquest adult referent estigui format.
Estigui format, però tampoc necessita una formació experta ni una expertia diferent. Es tracta de naturalitzar la mort i la vida, perquè ella o la persona també viu i mora. I amb el seu entorn també li passen coses. I també hi ha professores i professors divorciats, i que tenen un abort, i que perden una situació, i això encara s'amaga. I després, quan ens igualem amb els joves, doncs el jove suma, i pregunta, i s'interessa. I això penso que és important.
Anna Maria, fa 18 anys que amb la Montse Esquerda vareu crear els grups d'acompanyament al dol.
Sí.
El dol per una pèrdua d'un ésser estimat,
sí,
és una ferida de les grosses. Clar, aquí estem parlant de ferides, però vosaltres m'esteu parlant també de transformació i d'oportunitat.
I tant, de transformació i d'oportunitat. Jo, a veure, voldria un momentet enganxar amb lo del darrere. El mestre, la mestra, quan ajuda, quan acompanya, no traspassa directrius. Està dient, jo en sé tant com tu, penso com tu, i no en sé més. I això, aquest igualar, això és l'acompanyar. Llavors, clar, les escoles, sí, és dur el dol i costa, però un nen acompanyat, a part de que farà una transformació, seria una mica com el quinxú del japonès, no? Aquell gerro que s'ha trencat, que era tan preuat per a tu, resulta que no, bueno, només plores. Te n'adones després que el pots tornar a construir seguint com els puzzles, no? Les seves grietes, les seves... Però després aquí, quan hi està tot fet, li passen una mica de pa d'or i té molt més valor. I això, si ho passem a les persones, va per aquí.
I has dit que quan se'ns trenca, que plorem.
I tant.
Per tant, és necessari que surti això que fa tant de mal.
Que s'expressi, que es comparteixi, que socialitzi. que es pugui sumar. Hi ha algo molt important dels educadors, i és que no n'han de saber molt, han de saber estar, més que saber el que fer. Perquè a vegades jo tampoc sé el que haig de fer, però sí sé com haig d'estar, amb aquest silenci que deien, amb aquest respecte cap a l'altre i amb aquest igualar. Penseu que hi ha una dinàmica, que és la dinàmica del testimoni. Quan el professorat parla d'ell i parla del que ha perdut durant la vida, els nens sumen, perquè els nens es queden embobats veient que hi ha un referent que passen coses com jo.
Clar.
I que també ha perdut la mare, la professora, i plora i s'emociona. I després me'n dono compte de dir, aquesta és la meva autoritat acadèmica que vull. Jo no vull una professora que m'expliqui coses que ella no viu, que també. També vull les que viu. I això és el que hem de fer. No hem de fer molts cursos.
Ara estic pensant en un tipus d'amor de la que comencem a parlar una mica més, però encara fa molta por, que és el suïcidi. I crec que és un cas d'aquells en què sembla que falta com la cultura de l'acompanyament, no? Que ja tens bona voluntat i voldries, però com no saps què fer, com fer-ho, això que tu deies, que potser és tan senzill com està, i ja està. Però com no en sabem, potser no fem res. Creiem, mira, abans de fer nosa, no facis res. Mm. Que potser és encara pitjor, no?
Sí. Sí.
Falta que en parlem i que hi hagi més cultura i que parlem de dolor, no només per un amor. Ho estic passant malament perquè, és igual, he canviat de ciutat, he canviat de feina, m'han canviat de curs, em duc fatal, em comencen a fer bullying, el que sigui.
Inclús ara estem treballant molt el canvi de gènere, la transsexualitat i el dol amb els trans. I això és algo que moltes famílies demanen ajuda, perquè no saben com fer-ho. I necessiten fer aquesta pèrdua i aquest guany, no? Em despedeixo de mi i incorporo un gènere nou. Això que deies, tens molta raó en quant a que el suïcidi, que és una mort decidida i voluntària, no sé si des de la consciència o no, però en principi és voluntària. Això fa que la persona, el centre, l'hem de contemplar. Què ha passat amb aquest jove o gran que té aquesta tentativa i aquesta idea. Si parlem de malaltia psiquiàtrica, parlaríem d'una altra forma, però si parlem de la normalitat de la gent, doncs l'hem d'escoltar i atendre. Penseu que hi ha un lèxic, un llenguatge bastant extrovertit de la mort. Molta gent encara arriba a classe i diu, és que vinc mort, és que estic mort de set, és que tinc mort de gana. I jo sempre me'ls miro i dic, ho podíeu explicar d'una altra manera? Perquè utilitzem la paraula mort a davant de coses que no ens ajuda, que la minimitzem i que inclús a vegades en fem burla. Sí? Aquest és un mort de gana. I jo dic, potser no. Potser la mort la reservarem per al moment que hi hagi mort, que hi hagi pèrdua. Però no la farem popular amb utilitzar una paraula quan no s'escau. Només parlar d'això, ja és obrir un debat on la gent intenta fer aquest llenguatge en comú de què estem parlant.
Alguna recomanació?
Sempre hi ha materials que ens poden ajudar en aquest acompanyament, eines que es converteixen en un bon suport per parlar del tema que ens interessa. I avui també hem fet una petita tria de materials.
Sé que no soy un niño de 10 años normal.
Si te miran, deja que te miren.
A la gente no le gusta tocarme porque creen que lo mío es contagioso.
Menudo engendro, en mi vida había visto algo tan feo.
Tú no eres feo y cualquiera que se moleste en conocerte lo verá.
El que sentim és Wonder, un fragment de la pel·lícula, que és una adaptació de la novel·la homònima de la Raquel Palacio. No hi ha cap pèrdua aquí, no es pateix violència, no l'han abandonat la família. Al contrari, Logi és un nen de 10 anys que té una deformació facial i fins ara ha fet homeschool, ha estat envoltat dels seus a casa, protegit, i arriba el moment d'anar a l'escola. Els pares creuen que ja fa 5è, té 10 anys, ha de sortir al món i atrevir-se i aquesta transformació, no? I d'entrada pateix per aquesta nova realitat, li fa por que el rebutgin els pares. La germana també pateixen per ell, pel que pugui passar. La família aquí li fa costat, parlen obertament del que el neguiteja, reconeixen el seu patiment, intenten ajudar-lo, l'animen a superar les seves pors. Què és necessari per fer un bon acompanyament? Aquesta família ja estaria ben encarrilada?
potser l'important és que saber des de l'escola que tots som diferents i únics. Si comencem acollint aquesta diferència, podrem acollir a l'altre quan arribi. I va per aquí una mica. Dius, els pares l'han protegit molt i s'havia de protegir, però potser se li havia de fer tot un com fem l'acollida d'aquest nen. Que seria el mateix amb abans amb la mort, no? Aquell nen que arriba a l'escola, doncs primer haurem de parlar amb ell, parlaríem amb ell a veure si vol que en parlem a la classe, com si els altres nens tenen alguna realitat més o menys propera a lo que està passant, què senten, què dirien, què expressen. Va per aquí.
Si us sembla, saludem a l'Àngels Miret, és mestra jubilada, psicopedagoga i formadora en processos de dol i pèrdua. Molt bon dia, Àngels.
Hola, bon dia, Olga.
Ara sentíem el fragment de Wonder, la pel·lícula. Hi ha molts materials que puguin ser útils per tractar els processos, bé, aquests acompanyaments, no?, de processos de dol, de pèrdua o potser altres situacions menys complexes però que també generen dolor?
Mira, sortosament, avui en dia realment tenim molts materials, tant contes com curtmetratges, pel·lícules. Penso que només 10-15 anys enrere realment hi havia molt poc material. N'hi havia poc, entre altres coses, també perquè el tema no estava, tot i que penso que el tema de la pèrdua, la mort, encara segueix sent tabú, força tabú, però darrerament doncs, hi ha més consciència, no?, de treballar les emocions a l'escola, a les famílies, i aquí s'han posat doncs, una mica les piles les editorials, en treure més materials, i moltes persones, no?, que a nivell individual doncs, que fan realment llibres i materials preciosos. No? Vull dir que podem dir que ara tenim un bon assortit. Potser el més difícil és triar. Sí,
podríem dir que bé, Disney, que fa molts anys que existeix, és una fàbrica de generar situacions de patiment. Per exemple, aquesta pel·lícula, que no és recent, però ja ens feia patir molt i molt, sí. És el cas de Bambi. Escolteu.
El príncipe nació. No todos los días nace un príncipe.
Mireu, trepitjo ja el tràiler, perquè va tot en la mateixa línia. Aquesta música, deu ser una tonalitat major, sembla que no ha de passar res terrible, això és Disney, i de cop, pum, la patacada. Em va enviar un cèrvol que perd a la seva mare així, de cop, i que la veritat és que va generar traumes aquesta pel·lícula a molta gent que deia que la vaig veure, vaig patir tant, en Bambi, en Dumbo. Podríem entendre, Àngels, que deies, ara hi ha molts més materials, fins ara hem estat parlant, no?, de que potser ens falta molt parlar encara de dolor. Per tant, això ens demostra que el segle passat tampoc no estàvem gaire preparats si veure Bambi ens generava un trauma, veure que un cèrvol perdia la seva mare.
Això mateix, sí, sí. Era de les poques coses que teníem. Jo ho recordo com a mare, d'explicar el conte o veure la pel·lícula amb la meva filla. I em sembla que hi havia com un silenci, no? Perquè no teníem la consciència de parlar-ne, no? I pensaves com més ràpid passi aquell moment, millor, no? I que no faci gaires preguntes, no? Quan ara seria una mica tot a l'inversa, no? Seria ara, doncs, que tots aquests materials que tenim és, doncs, treballar-los amb una intencionalitat, no? D'aturar-nos allà, buscar els materials que puguin fomentar, doncs, la reflexió, el diàleg. No seria per passar així, com un conte més, que recordo aquests de Bambi que una mica eren així, no? Uh-huh. Matitats, però ens deixaven sense... Què fem ara amb això, no? No sabíem què fer amb allò, no? Tant com adults, quan ho veiem, perquè clar, ens emocionàvem també, no? Perquè són pel·lícules molt emotives, no? Però no sabíem com tractar-ho, tampoc. Sortosament, doncs, ara sabem més què fem tot això, no? I hi ha aquesta intencionalitat amb aquests materials, també, no?
Tu també ens recomanes una pel·lícula, és un curtmetratge, que és molt recent. Jo no el coneixia fins ara. Mira, escolteu.
Mm. aquí te lo dejo. Ya sé que no es el sitio más adecuado para él, pero mira, es que estamos saturados. En cuanto podamos, nos lo llevamos a un sitio más acorde con su situación. Aquí tienes los informes, las medicinas...
Això és Cuerdas, un curtmetratge d'animació escrit i dirigit per Pedro Solís García, que va guanyar el Goya a millor curt d'animació espanyol el 2014. Què passa a Cuerdas i per què t'és útil, Àngels, per treballar això de l'acompanyament en el dolor?
Sí, sí. És un curt meravellós. A més, està basat en una història real. Vull dir que fan Pedro Solís, doncs tenia aquest fill amb discapacitat i una filla que és una mica la que acuerdes, no? Fa de Maria, fa d'amigueta a l'escola, no? Com no? Deixa veure una mica el poc acolliment que va tenir el seu fill amb els centres que deuria estar, no? Bueno, Cuerdas fan veure que és un orfelinat, però seria un altre d'allò, un altre centre, però la manca d'acompanyament dels adults, no? I com aquesta nena veu més enllà de la discapacitat, no veu la discapacitat d'aquest nen, veu la persona, no? I això és un tema que els adults també ens hem de treballar molt, no? Que veiem primer una cadira de rodes que la persona que hi va, o veiem un bastó abans que la persona que el porta, no? I fins i tot amb expressions com "ai, pobre", no? No costa veure la persona. I doncs aquest curtmetratge és una meravella de veure com aquesta nena interactua amb aquest nen, com tampoc hi ha acompanyament amb aquesta nena quan doncs es deixa entendre, no? Al final, bueno, no voldrem fer spoiler, que la gent digui que és preciós, i que aquesta nena també té molt poc acompanyament, no? Ella fa el que li surt del cor, no? Un altre tema també és important aquí, que entre iguals també s'ajuden molt. Quan estan ben assessorats els infants, entre iguals saben acompanyar-se bé. En aquest cas, la Maria és com... hi ha altres nens que no, que fan com si rebutgessin, no?, el protagonista, en Nico, però la Maria, bueno, té aquesta altra mirada, ella, i això, que és aquest nen és feliç allà, perquè hi ha aquesta personeta que és la Maria, que en el seu cas, en la història real, devia ser la germana, no? Però realment aquest curtmetratge deixa entreveure, bueno, molts aspectes a reflexionar per part dels adults. És molt, molt recomanable, les formacions, el posem i el treballem, sobretot des d'aquesta mirada de l'adult, no?, com acompanyant, no?, tal com... Per això, per reflexionar com acompanyem en els infants, no?, en diferents moments de... Això pot ser una discapacitat, una pèrdua, moments de crisi, etc. No?
Què passa quan una gota d'aigua cau al mar? Què passa quan una persona mor? Som la gota d'aigua?
La gota d'aigua, segons Ramon Paniker, és un dels molts llibres, perquè, Àngels, m'has enviat una llista, no et diré que infinita, però de recursos que es poden utilitzar començar aquest procés d'acompanyament, de parlar, de compartir. Què ha de tenir un bon llibre, en aquest cas, ara que anem als llibres, perquè ens pugui ser un punt de partida a partir del que parlem, del que s'està sentint quan hi ha dolor?
Què ha de tenir, no?
Uh-huh.
Què ha de tenir? Ha de tenir aquests elements que facin, no?, que facin reflexionar, també, no? No que ho donin tot fet, no que ho donin tampoc com a veritats absolutes, que pugui incitar, doncs, a descobrir, a pensar. Que aquest de la gota d'aigua, que és un text de Raymond Paniker, doncs és un text molt filosòfic, però alhora és molt bonic, no?, de com, no?, la gota d'aigua que podem ser tots, no?, tant individualment com quan no hi som al mig d'un oceà, no? I això, no?, que amb tot aquest material sempre hem de pensar també que el més important és l'adult que acompanya. I a més que el material en si, el material pot ser molt bo, però si no està ben treballat per l'adult, també perd, no?, aquesta efectivitat. Doncs hem de pensar que el primer recurs és l'adult que acompanya, sigui a l'escola, sigui a la família, i després tots aquests materials que tenim, que són preciosos, doncs, increïbles i molt útils, però que primer els hem de fer com nostres, també, eh? I això és molt important, fer-te el teu. Jo, com a mestra, que n'havia explicat molts de contes, doncs encara recordes aquella mirada, no?, de tots els nens amb aquella emoció quan realment aquell conte l'has fet teu i el pots explicar també amb aquella emoció, no? I fent-los interactuar també, no? Fent-los participar, no que sigui només allò com un monòleg, no?
A la llista de llibres, per exemple, en dic uns quants. Està Monstre de colors, El buit, sí. Emocionari, Així és la vida, Quan el meu cor tremola, Visc en dues cases, El fil invisible, Quan es mor la teva mascota, No t'oblido, Conta per a moments difícils. Ara pensant en les famílies, no tant en l'escola i els professionals que dèiem que bé, em dieu que d'entrada ja estan, no? Hi ha el sentit comú i d'igual a igual, però diríem que sembla que teniu més eines, no?, els professionals. Ara, algú en una família, és possible que es llegeixi el llibre, o ja si som més grans, els deixem el llibre, se'l mirin, i sembli que la lectura no dona els fruits que nosaltres esperàvem en aquell moment. Cal tenir paciència, Àngels, propiciar més espais on potser diguin és que allò que vaig llegir l'altre dia, o és que he estat pensant...
Clar, sempre el moment dels adults no és el moment dels infants. Això també ho hem de... El moment que tu voldries potser no és el seu moment. I sempre això sempre s'ha de... El mateix que ens passa com a adults, que potser un llibre te'l mires un dia i el comences i no t'entra i potser al cap d'un mes el tornes a mirar i t'enganxa. Amb les criatures també hem de... Els hem de seguir el que, sobre les seves necessitats, no sobre el que nosaltres voldríem també, no? Amb això no era, voldria, no?, fer un incís que els contes aquests que són per treballar les pèrdues, les crisis o la mort, són un recurs més, però en el moment que ha passat, no?, en el moment recent que ha passat alguna cosa, ens hem d'esperar, perquè en aquell moment no trobarem un llibre que se digui tot ben bé allò que ha passat, no? Ara, uns dies després, doncs, van molt bé per fomentar això, sobretot, el diàleg, preguntar-los-hi també amb ells. No haurien d'estar mai sols davant d'un llibre, i menys un llibre d'aquests. Un cop el llibre està explicat, està... Ja ho sabem què fan, no? Que un cop... I després ells hi tornen, no? Però primer, sobretot, ha d'estar molt, molt acompanyat, no? I per anar parant amb molta tranquil·litat, i no cal tampoc acabar-lo, perquè són llibres a vegades intensos. Mm-hmm. A vegades amb un parell de pàgines, bé, parem aquí, no? Perquè amb això ja en tenim prou, no?, per avui. Però ells van marcant el camí. Si els seguim, ells marquen una mica el camí del que necessiten, del que volen, eh?
Doncs tindrem en compte el que ens has explicat i hem apuntat totes les recomanacions. Àngels Miret, mestra jubilada, psicopedagoga i formadora en processos de dol i pèrdua. Moltes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
De la teoria a la pràctica.
Ja tenim clar que tothom carreteja alguna ferida, més gran o més petita, i que cal començar per adonar-nos que existeixen. A partir d'aquí, anem a veure què ens explica la Mercè León, directora de l'Escola Pia de Granollers. És mestra d'infantil i psicopedagoga amb més de 25 anys d'experiència. En aquest cas, en aquest pas de la teoria a la pràctica, com s'ho fan a l'aula? Molt bon dia, Mercè.
Hola, bon dia.
Diries que es nota que cada vegada parlem més de salut mental, que l'alumnat té més predisposició o està més sensibilitzat per manifestar que està patint o per fer costat a qui passa per un mal moment?
Doncs sí, cada vegada es parla més de salut mental. Són els propis alumnes que ens demanen ells mateixos de fer-ho visible. El curs passat, per exemple, en una reunió de delegats, doncs, va sortir la necessitat de parlar-ne. A vegades el propi alumnat que està patint i sovint necessiten parlar-ho molt més, especialment a vegades comencen entre companys, entre iguals és més fàcil i confien més en ells, sobretot els adolescents, i després doncs, a vegades ho transmeten als adults, ja sigui perquè hi ha algun símptoma que ho manifesten o hi ha alguna conducta que no és habitual, o bé perquè ells mateixos tenen necessitat de parlar-ne.
Com treballeu a l'aula l'abordatge del dolor? Em refereixo tant al reconeixement de les ferides com la capacitat per compartir el dolor o empatitzar amb els seus companys.
A l'aula es treballa respectant molt les situacions personals de cada un dels nostres alumnes. El moment en què es troben davant d'aquesta situació doncs, de dolor, de pèrdua, no tots els moments són iguals. Si l'alumne vol compartir doncs, aquest moment, se'ls deixa una estona a la classe i sovint doncs, la classe s'habilita, l'ajuden, col·laboren, comparteixen moments, moments de silenci. Normalment és un moment que, doncs, un procés que necessita temps, no? I a vegades hi ha molt de dolor, costa de parlar-ne, però sempre que es pot, es fa. S'adapta també en funció de l'edat dels nens i del moment en què es troben, com ja hem dit. També depèn de la situació familiar, no? Per això és molt important la relació i la confiança que ens pot tenir la família per poder-nos traslladar en el moment en què estan i poder ajudar el seu fill. I, evidentment, sort de l'acompanyament que i el seguiment que hi fan els tutors i els professionals que tenim tant a l'escola com la xarxa que podem tenir de professionals externs i que ens poden ajudar a millorar aquest procés o bé acompanyar-lo.
Mercè León, moltes gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de donar visibilitat, doncs, a la salut mental. Gràcies.
Escola de Família, segueixo molt ben acompanyada a l'estudi amb l'Anna Maria Agustí i Enric Ardíaz, i ara deia la Mercè, aquesta confiança de la família, que heu fet referència als dos, aquesta sensació de com n'és d'important fer pinya, que tothom vagi en la mateixa direcció.
Sí, sí, i a més que hi hagi punts de trobada, no només que hi hagi una ideologia semblant, sinó que a més hi hagi espais on puguin conviure, eh? Els pares amb els professors i els alumnes.
Hem parlat d'alguns dolors que donem per fet, que són uns dolors que pesen molt, no? que es noten molt. Què passa amb els altres que potser els adults creuen que no és prou important, que allò és una etapa, que t'està passant, que no els hi fan gaire cas, però que en realitat els nanos estan patint?
És que el que dèiem és la mirada. Aquesta mirada és... Potser per mi, com a adult, el que passa no té pes, però he d'averiguar al nen el pes que li fa, o al nen o la nena, el pes que està vivint. A veure, en una separació, per exemple, hi ha una pèrdua de seguretat. Per molt que els pares puguin dir no pateixis perquè farem... Ell perd o ella perd una seguretat. I aquesta seguretat no la pot... redescobrir, retenir en un moment. Ho ha de palpar, ho ha de veure. Però per a palpar-ho i veure, primer ho ha de sentir. I s'ha d'escoltar i ho ha de poder dir.
Per tant, també seria una mica el que deia l'Àngels, que el temps d'uns no és el temps de l'altre, que s'ha de tenir paciència i no apretar.
I sobretot sintonia. Aquesta sintonia amb els infants, com deia, d'estar amb tu. Perquè és difícil estar al costat d'algú. Però la gent es pensa que estar al costat és donar una presència i prou, i a vegades és saber com tinc d'estar amb tu.
I com s'hauria d'estar? O en funció de a qui estiguis acompanyant s'ha d'estar d'una manera o d'una altra?
No. Primer has de ser tu, però ha d'haver-hi aquest treball previ a descobrir-me i jo voler fer-ho. Però no és que no haig de memoritzar ni teoritzar res. Haig d'atrevir-me a explicar la meva vida, a viure-la.
Però, Ricard, això que tu dius, i m'encanta, però ho dius com que és tan fàcil, això, lo normal de la gent no hi està vessat. Per tant, aquí és una mica quan penso jo que hem de donar eines. Que les tenim tots, tots tenim totes les eines, però les hem de saber trobar i les hem de saber fer anar.
Per exemple, algunes d'aquestes eines, quan treballeu amb els grups aquests de dol, quines són aquestes eines? Més enllà d'aquest estar?
Primera d'entrada, com estàs? Plega. Què sents? Què vius? Quan diem com estàs, ho diem des del cap. Jo el que dic normalment és... quan entren la gent a casa, que ara ja tornen i ja estan començant a entrar, és deixeu el cap al carrer i entreu des de les entranyes. Va per aquí. Si ens passa a tots, com estàs? Bé.
Bueno, és la resposta ràpida. Que... és que a vegades sembla que qui t'està preguntant no vol saber gaire com estàs, eh? Que és com un hola, bon dia, i és un què tal.
Doncs aleshores és com et sents, què estàs vivint, que estàs sentint. A partir d'aquí ja comencen a sortir les realitats. Poden callar perquè no en saben en aquell moment o perquè tenen... Però llavors jo també puc continuar. Estic contenta que vinguis aquí, sé el que et costa. Però costa posar paraules al dolor, eh? Que sí. Mira, i després explicar que realment la ferida no la podem tancar sense haver-la, sense que s'hagin ajuntat cada una de les capes de baix a dalt. Perquè si no, es pot infectar pel mig i llavors encara és pitjor.
Clar, la gent té pressa?
Té molta pressa.
Vull dir, és allò típic de... Però això, jo sé que ara haig d'estar malament. Però quant temps?
La gent no només valora el temps, sinó l'eficàcia del recurs en si. I aleshores, per ampliar aquest grup de dol, que algú que després continua més, i què necessites ara? I sobretot, aprendre a demanar-ho, a que s'atreveixi a identificar que potser necessita una abraçada, una paraula, un estar, però que ho puc demanar. No puc esperar que el món se'n doni compte que jo estic trist. Jo puc arribar a un lloc i fer-me present i parlar de com em sento aquell moment, no? Evitar judici, que és una altra part que la gent, doncs, a vegades ens costa. I després, algo molt innovador que hem fet des del dol és no posar categories del dol ni el dolor.
No hi ha un més important que l'altre,
no.
Ni més seriós.
No.
I sobretot...
Això fa molt mal. A un pare o una mare que se li ha mort un fill, vull arribar a casa i dir, Maria, si el pitjor que em pot passar és mort un fill, què fai? No. La persona estimada per a tu és l'important, no?
La meva experiència em diu que en grups de dol, quan els hem obert a diferents tipologies de pèrdua, el grup millora amb la seva maduració. Quan ajuntem la pèrdua de la feina, la pèrdua d'un fill, la pèrdua d'una part de mi, una mama, una part orgànica, la pèrdua d'un abort, d'un fill nascut, fa que la pèrdua es naturalitzi i la persona se doni compte que només perdo jo. Hi ha moltes formes de perdre. I puc veure les respostes de l'altre. I que això no és un concurs, a veure qui té més dolor, sinó que és una forma de compartir-lo. I jo que he perdut la feina i que pensava que per mi era molt important, també m'he donat compte que la teva pèrdua d'una mascota o del temps o d'un període també és important per tu, la cultura, la llengua.
Aquest no jutjar, perquè ara quan has dit una mascota, passa sovint, no?, que sents algú que diu, oh, però si era una rata, allò que tenien a casa, si és una tortuga, que ni parla ni interactua, però potser la tortuga era important en aquella família.
I a partir d'aquí podem parlar de tot l'altre que està passant. I a partir d'aquí podrem acollir aquell nen que un parlarà de que se li ha mort la mare, per exemple, i l'altre pot parlar de que ell, quan el hàmster se li va morir, també va plorar. I a partir d'aquí ens entendrem.
Demanar ajuda, heu dit. Mm. Sembla que, clar, si demanes ajuda no ets tan guai. Mm. No moles tant.
És que jo diria que és... Bé, ho hem d'entendre molt, molt clarament. El dol... Fàcil d'explicar, per dir-ho d'alguna manera, molt difícil d'entendre. I parlar del dol, d'un dol que jo pugui estar vivint, vol dir despullar-me davant de l'altra persona. Llavors és, com ho faig jo? Perquè he de parlar de realitats meves molt, molt íntimes. Per això és l'emocionant que vingui algú que posi el cor seu damunt de la taula i nosaltres només... donar-li l'espai i acompanyar-lo.
A casa hauríem d'aprofitar qualsevol excusa per parlar de...
I crear-la.
Per si no arriba. Per si tenim la sort que no arriba, segons com.
Són les figures parentals que han de provocar això. Amb una sobretaula, amb una tertúlia, tenim prou estímuls diaris per parlar de la mort, perquè es dona de moltes formes, no? Des que es crema un bosc, des que ha passat alguna cosa en una comunitat... I l'hem de provocar, aquesta reflexió. Però no tant des de la pregunta què en penses tu, sinó com ho vis jo. És aquell pare que...
Així dones peu.
Que té la capacitat de dir, jo havia tingut una experiència que ho he viscut d'aquesta manera, el fill escolta. I és aquesta sintonia, proximitat, que m'iguala al meu pare. Però ja no és la veu de l'autoritat. És un home que pateix i que plora i que jo em sumo amb ell. I dic, hosti, pare, doncs jo això també ho vaig viure. Però ho vaig viure d'una altra manera. I aquell conversa comença a cosir un dol diferent.
I en aquestes converses i aquest compartir, que és de les primeres paraules que he apuntat quan hem començat aquest matí, legítima
és lo
també
més important.
És important?
És el més important. El teu dolor té un pes, jo el vull comprendre, ajuda'm a entrar-hi i ajuda'm a acompanyar-te en aquest dolor. A la que la persona se sent validada en el seu dolor, ja ho té.
He après un munt de coses. Espero que els oients també i que hagin gaudit d'aquesta conversa. Anna Maria Agustí, mestra, psicopedagoga i coordinadora del curs especialista universitari en acompanyament al dol de la Universitat de Lleida. Moltíssimes gràcies. I gràcies també a Ricard Díaz, que t'havia rebatejat, psicoterapeuta, cocreador de l'associació Temps, dedicada al voluntariat per a l'acompanyament a la mort i al dol. Gràcies.
A vosaltres.
I ara tots vosaltres, pareu atenció perquè tenim un parell de propostes que us poden interessar.
Agenda.
Agafeu paper i llapis o aparell electrònic, com preferiu, però apunteu a l'agenda. A partir del 18 de novembre es publicarà el butlletí 110 del programa FEAC, Família, Escola, Acció Compartida. El títol és Aigua, Sabó i Tirites, el patiment, el dol i el consol en una societat tiritant. El butlletí es donarà espai per destapar ferides i parlar del consol i potser també del condol, lúcid, realista i atent que la comunitat educativa pot oferir. També recordeu que la setmana vinent, dijous 6 d'octubre, tindrà lloc el webinar FEAC Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar, serà el 6 d'octubre a les 7 de la tarda. I el següent webinar ja té data també, preneu nota, dijous 24 de novembre, de 8:15 a 9:15 del vespre i sota el títol Tirites i resiliència en l'entorn familiar, a càrrec de la Marta Burguet, doctora en pedagogia, professora a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca en educació moral i docent a Jesuïtes Sant Ignasi Sarrià. I, com sempre, acabem amb música. Es tracta de Happiness is a Butterfly, una cançó de la Lana del Rey que, com la majoria dels seus temes, sona melancòlic. La felicitat és una papallona que intento atrapar-la, com totes les nits, canta la Lana del Rey. Espero que a vosaltres, tant si l'aconseguiu atrapar aquesta felicitat com si se us escapa, us agradi aquesta cançó. Nosaltres acabem fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos, com sempre. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família. Do you want me or do you not? I heard one thing, now I'm hearing another. Dropped a pin to my parking spot. The bar was hot, it's 2 a.m. It feels like summer. Happiness is a butterfly. Try to catch it like every night. It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby. Hum it on the phone like every night. Sing it for my babies on the tour life. Ah. If he's a serial killer, then what's the worst that can happen to a girl who's already hurt? I'm already hurt. If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed. Looking into his eyes, I think he's already hurt. He's already hurt. I said, don't be a jerk, don't call me a taxi. Sitting in your sweatshirt, crying in the backseat. Ooh, I just wanna dance with you. Hollywood and Vine, black rabbit in the alley. I just wanna hold you tight down the avenue. I just wanna dance with you. I just wanna dance with you. Baby, I just wanna dance. Baby, I just wanna dance.
I said, don't be.